migdia, al Mirall, Copa Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Universitat Abat Oliva a Seu i el Consolat de Polònia a Barcelona han inaugurat aquesta setmana, a la capital catalana, l'exposició Joan Pau II, el Papa del Diàleg, que es podrà visitar les properes setmanes al claustre d'aquesta universitat catòlica. L'arribada d'aquesta mostra, facilitada pel Centre de Pensament de Joan Pau II de Varsòvia, coincideix temporalment amb el desè aniversari de la canonització de Joan Pau II, que va ser concretament el 27 d'abril de 2014, coincidint amb el diumenge de la Divina Misericòrdia, el segon de Pasqua, una festa instituïda pel mateix pontífex polonès. A l'acte d'inauguració hi van intervenir el cònsol general de Polònia a Barcelona, Ilona Kadonska, la cònsul. En la seva intervenció va al·ludir al caràcter dialogant del Papa Joan Pau II, una actitud d'obertura que va donar lloc a gestos tan rotunds com la visita a la Gran Sinagoga de Roma, el seu pas per la mesquita de Damasc, la promoció de les jornades de pregària per la pau, interreligioses o la trobada amb joves musulmans al Marroc. I també va dir-hi la seva el rector de la Universitat Abat Oliva, Rodríguez Ponga. Rafael Rodríguez Ponga va destacar els vincles que uneixen la universitat amb Polònia, entre ells la propera celebració a Varsòvia del Congrés Internacional World in Education, que impulsa el grup Trivium d'aquesta universitat. Us invitem a visitar les properes setmanes aquesta exposició Joan Pau II, el Papa del Diàleg. Aprofitem també per reivindicar la seva figura en aquests moments importants per a l'Església. Avui a la taula de testimonis, protagonisme clar per al dia del seminari que l'Església celebra aquest diumenge, el més proper a Sant Josep, amb el lema Pare, envieu-nos pastors. Tindrem amb nosaltres el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit, i un dels estudiants de cinquè de teologia, que ja està acabant l'etapa formativa reglada del seminari, per dir-ho així, Eduardo Mata. Edu Mata ens acompanyarà també a la taula. Tot això, amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roset a la producció, del Jorge Martínez avui a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. L'Església celebra aquest diumenge el dia del seminari, amb aquest lema que ja hem dit, Pare, envieu-nos pastors. Hi ha diversos materials per donar suport a la celebració d'una jornada que és sobretot de sensibilització i de crida a la pregària i a la col·laboració amb els centres de formació per a futurs preveres. Tenim amb nosaltres Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Bona tarda, mossèn Salvador.
Bona tarda, Ignasi.
I bon dia del seminari. Felicitats.
Gràcies.
I també Eduard Mata, Edu Mata, estudiant seminarista a cinquè de teologia. Aquest any, si Déu vol, doncs acabarà aquesta formació per entrar en l'etapa pastoral. Bona tarda, també.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, com definiria mossèn Salvador per començar el dia del seminari?
El dia del seminari sempre és una oportunitat de sensibilitzar, de pregar, de col·laborar més amb tot el que és important per l'Església, de que hi hagin els pastors que necessitem. El lema d'aquest any justament ens hi ajuda, no? Pregar, demanar al Pare que ens enviï pastors. Aquest lema, també aprofito per dir-ho, no s'inventa així d'una manera improvisada cada any, sinó que es fa una reflexió amb tots els rectors i formadors de totes les diòcesis d'Espanya, amb una trobada que hi ha a començament de curs, i aquest any va semblar interessant aquest, perquè a la vegada que és una súplica, una pregària a Déu, també comporta després que es faci tot el possible perquè hi hagi un ambient favorable perquè aquestes crides de Déu Pare arribin a molts joves.
Efectivament, la Subcomissió Episcopal per als Seminaris, no?, de l'Episcopat Espanyol, treballa conjuntament i, per cert, aquests últims mesos hi ha hagut notícies importants, com la creació d'aquesta comissió, amb 8 rectors, de la qual vostè forma part, oi?
Sí, això sembla, sí.
Això li han dit, no? Encara és aviat per parlar-ne, suposo, perquè han de treballar, no?
Sí, el bisbe Jesús Vidal, que és l'encarregat que es vagi aplicant aquest document, que de la Santa Seu, del Dicasteri, clergat i seminaris han passat als bisbes, doncs aquest bisbe ara serà amb una comissió que l'ajudarem, el que ha d'anar mirant que es vagin aplicant aquestes orientacions.
Sí, sí, tot això ve de primer de les visites al seminari, ara fa més d'un any, als seminaris d'Espanya, a diversos seminaris d'Espanya, i aquesta històrica trobada, no?, dels bisbes espanyols amb, sí, el papa Francesc i el, sí, sí, prefecte del dicasteri el novembre passat.
A l'última plenària se'n va parlar i ara toca anar veient com s'aplica tot això, sí.
Sí, però vaja, aquest no és el tema principal. No. Ens importa molt, evidentment, tot el que es pugui fer per al futur dels seminaris, que tot és per millorar, en definitiva, no?, la formació dels futurs,
sí,
preveres.
Sí, millorar a partir de la realitat, perquè ens agradaria que les xifres fossin més altes, però la realitat, no només dels seminaris d'Espanya, sinó en general de tota Europa, és que estem en xifres baixes, no? Per tant, a partir d'aquesta realitat hem de mirar d'ajudar-nos a millorar en tots sentits la manera d'organitzar els nostres seminaris, si es poden agrupar, si es pot reforçar alguna de les coses formatives, tot el que calgui, ho farem.
Uh-huh. Ara, molt breument, abans de donar veu a Edu Mata, quan seminarista hi ha en aquests moviments el conciliar de Barcelona, que inclou les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat?
El conciliar de Barcelona són 25, però ara a partir del 23 ja serà un menys, que ja s'ordenarà de prevera, Andreu Salinas.
Sí.
Amb aquests 25 també estan inclosos els 6 que s'estan preparant pel diaconat, i els altres que encara estan estudiant. Per tant, són 25 a Barcelona i una quinzena i una altra quinzena més a l'Inter, Diocesà i a Terrassa.
I a Terrassa. Per tant, estem parlant a la província eclesiàstica de Barcelona d'uns 55 o 50 i poc, dels quals ara restarem el que s'ordena prevere, Andreu Salinas. Aprofitem per felicitar-lo. Ha estat alguna vegada en aquest programa el 23 de març, que és, a més, Sant Josep Oriol, a la mateixa basílica de Sant Josep Oriol, al matí serà ordenat prevere, i hi ha 6 companys de curs que seran ordenats diaques el 16 de juny. També ho anunciem, bones notícies.
El 16 de juny, a les 6 de la tarda, a la Sagrada Família, sí. Molt. Són bé. Bones notícies, certament.
I tant,
sí.
I tant. En el teu cas, Edu, quan sou del teu curs?
En el meu curs, ara mateix, som uns 3 seminaristes.
3 seminaristes.
De Barcelona.
Que en principi doncs aneu junts i quan arribi el moment, sí, ja arribarà, si Déu vol.
Bé, quan Déu vulgui.
Sí, com vius tu i com viviu els seminaristes aquest dia, la festa de Sant Josep i el dia del seminari?
La festa de Sant Josep, per un seminarista, és, podríem dir, el dia més solemne de l'any, perquè com a patró que és Sant Josep de tots els seminaristes i dels seminaris de tota Espanya, intentem viure amb molt de goig. I per això, des del seminari i també arrel també amb els altres seminaris de Catalunya, com és l'Interdiocesà i el seminari de Terrassa, aquell dia sempre el reservem per fer una activitat en junts, per poder reunir-nos, per fer fraternitat. I en aquest cas, doncs, el que fem és dinem junts, ahir al seminari, normalment al de Barcelona, i després ens disposem a anar tots a qualsevol col·legi que tingui camps de futbol, i allà tots doncs fem una sèrie d'un torneig, on la veritat és que hi ha bastanta rivalitat, ningú... Bueno, hi ha de tot, però normalment hi ha molta rivalitat.
La sana rivalitat, esperem.
Sí, la sana rivalitat, la sana, gràcies a Déu. Normalment no es lesiona ningú greu, però bueno, mai se sap.
Hi ha competitivitat, hi ha desig de guanyar.
N'hi ha molta.
No, i és entre els tres, és un triangular, no?, dels, sí, tres seminaris, l'Interdiocesà, el de Barcelona i el de Terrassa.
I Terrassa. A vegades sí que Barcelona treu 2 equips i Terrassa també en treu 2, però bueno, aquest any, com són menys, pues, també pues, farem només un equip per seminari. I a l'acabar el partit, doncs, el que fem, que és potser el més important d'aquell dia, és la Santa Missa, l'Eucaristia, ja tots junts, ens reunim i celebrem la festivitat, no?, la solemnitat litúrgica, i després sopem tots junts. I allà també reparteixen premis, segons aquell que ha guanyat millor porter, millor pitxitx i tal.
Sí, sí, i es fa en un camp de futbol de Barcelona, sí, d'algun centre o d'alguna parròquia on pugueu jugar. Doncs això és bonic. El dia de Sant Josep, aquest any dimarts, coincideix també amb l'11è aniversari de l'inici del Ministeri Patrí del Papa Francesc, que va ser el dia de Sant Josep de l'any 2013. Doncs que vagi molt bé. I diumenge, com que a Barcelona el dia de Sant Josep civilment és feiner, és quan se celebra el dia del seminari. Mossèn Salvador,
anava,
sí,
a dir que el dissabte també és important la vetlla, sí, que hi haurà aquí preparatòria perquè va amb aquesta línia que comentàvem abans de sensibilitzar, de pregar i de que la gent col·laborin amb tot el que és la pastoral vocacional, que diem aquest any el nostre cardenal ja va fer començament de curs una carta per animar tots els diocesans a col·laborar amb la pastoral vocacional, i el secretariat de pastoral vocacional per primera vegada està vinculat a la delegació de joves. El responsable d'aquest secretariat vocacional és mossèn Jordi Domènech, que junt amb el de pastoral de joves, el Carles Bosch, treballen conjuntament amb una comissió i hem anat fent diverses activitats, i aquesta vetlla en bona part estarà preparada per ells. Després de la pregària que hi haurà a la capella, adoració al Santíssim i el testimoni d'Andreu Salines, que la setmana següent serà ordenat, com dèiem, de prevera, la presidirà el senyor cardenal aquesta vetlla, i després hi haurà una estona de refrigeri, el claustre, i es projectarà per primera vegada un vídeo sobre com motivar les vocacions en aquests moments.
Doncs important aquesta línia que l'Arxidiòcesi de Barcelona porta.
I és tothom convidat
aquest demà dissabte, aquest dissabte, a 8:15 del vespre.
A 8:15, sí, a la capella, al Seminari Conciliar.
Al Seminari Conciliar de Barcelona. Són aquestes ja tradicionals dels últims anys, portes obertes, no? Que també el seminari pues, pot entrar, però en aquest cas és la vetlla.
Sí, i després el diumenge a les paròquies, com sempre, hi ha el material per poder motivar aquesta col·lecta i les pregàries. Això, cada parròquia ha rebut els cartells i els sobres, agraïm des d'ara la col·laboració de tothom.
Doncs donem a conèixer aquesta vetlla. Vol afegir-se d'alguna manera Edu Mata a la invitació a la vetlla, sobretot als joves que ens puguin estar escoltant, famílies, matrimonis, que tinguin fills, nets.
Jo animo tothom, a tots aquells joves que se sentin cridats o no ara mateix a aquest camí del sacerdot, del sacerdoci, pues, a venir-hi. I bueno, també hi haurà molts joves que podran compartir la seva fe i poder fer església, no? Poder-se trobar tots allà i adorar el Senyor.
Sí, sí, doncs a 8:15 del vespre, celebració de vetlla presidida pel cardenal Joan Josep Omella, a la capella del Seminari de Barcelona aquest dissabte, demà dissabte. I el dia del seminari, doncs, evidentment, dia gran, és un diumenge dins del temps de Quaresma, aquest any el 5è, però també molt pensat perquè tots contribuïm amb els seminaris, des de la pregària i des de la col·laboració econòmica. Sí, abans de preguntar a Edu Mata pel seu procés vocacional, mossèn Salvador Bacardit, com podem explicar bé des de l'Església a la societat el que és el sentit d'una vocació? Perquè de vegades, des d'aquesta societat diversa on no tothom creu en Déu, no? Aquí Déu crida, no? Déu crida a molts homes al sacerdoci, moltes dones a la vida consagrada, homes i dones al matrimoni.
Sí, sí, és el que dius, no? Déu crida a tothom. Des del nostre baptisme ja tenim aquesta crida que Déu ens fa a ser uns testimonis seus en el món, en l'Església, de diferents maneres, segons els carismes de cadascú. El que tingui un carisma d'entregar la seva vida als altres en el clergat diocesà, que en aquest cas el que estem parlant del seminari, doncs és aquell que ha d'estar disposat a servir comunitats cristianes, comunitats parroquials, on ens envia el bisbe, i allà hi és tota la diversitat de l'Església. Els que estan més cridats a la vida consagrada tenen uns carismes més específics, però els nois que sentin aquesta crida a un servei apostòlic en el ministeri ordenat, doncs han d'estar disposats a estar en el món, aquest clergat secular que en diem. Per tant, hi ha d'haver una bona sintonia amb el món, per més dificultats que hi hagin, hem d'estimar aquest món nostre que el Senyor ens hi posa per ser uns testimonis seus. Per tant, la crida a la vocació sacerdotal sí que té unes dimensions, unes característiques específiques, que potser a vegades costa d'explicar, com deies, però i ara en poc temps també seria difícil.
Sí, sí, no,
però el que és cert és, com dèiem, que Déu crida, i també és cert que molts joves senten aquesta crida. El que cal, per part de tots, com hem dit també, és que hi hagi un ambient favorable perquè hi pugui haver una bona resposta generosa.
Efectivament, escoltar la crida de Déu. I quedi clar que el que es prepara pel sacerdoci, el sacerdot no és, per dir-ho així, un superman, és un home del món, és un noi del món que rep aquest do. Un do que no és un privilegi, és un servei, no? És poder celebrar els sagraments, poder consagrar el cos i la sang de Crist, el sagrament de la reconciliació, i en tot cas estar al costat del poble cristià. No sé si ho veus així, Edu.
Efectivament.
Que ja estàs en un moment en què et toca afrontar-ho, eh?
Efectivament, des de la nostra fragilitat humana i les limitacions que tenim, és un do. I si no ho comprens com a do, no es pot comprendre res. Llavors, un s'ha de deixar portar pel Senyor, que és la pedra, no? És el fonament.
Sí. Edu, com és el teu procés vocacional? Quina edat tens ara, si es pot
ara,
dir?
Sí, 28.
28, per tant, tu has entrat al seminari pel que és la mitjana d'edat, jove, molt, bastant jove.
Amb 23.
Amb 23, que moltes vegades hi ha perfils vocacionals més grans, de persones més grans, fins i tot professionals de diversos sectors, que han entrat al seminari amb 35, amb 40, per dir alguna cosa, sí. Molt bé, en el teu cas amb 23.
Sí. Sí, sí, actualment sí que hi ha bastants seminaristes que han entrat amb més edat que jo. Jo ara mateix sóc el tercer més jove, crec, dels que vivim al seminari, però bueno...
Ja havies fet estudis universitaris, també, no?
Sí, havia estudiat la llicència de farmàcia.
Molt bé. Sí. I treballaves en l'àmbit de la farmàcia? Ja?
No vaig arribar a treballar mai. Ah. Just quan em vaig graduar, vaig entrar al seminari.
Molt bé, o sigui, va ser un replantejament. Ara sóc graduat de farmàcia, però... això, vull una cosa que m'ompli més, vaja.
Sí, bàsicament això.
Bàsicament sí. Va ser això. I com va ser? Se't va despertar de cop la vocació en un procés d'uns anys, quan estudiaves farmàcia, potser?
Bueno, jo, per així resumidament, vinc d'una família catòlica, on m'han format des de petit ja amb la religió, el col·legi i tot, i sí que és veritat que un cop acabo el col·legi, doncs passo a la facultat, no? Allà, a farmàcia.
Sí.
Estudio farmàcia, jo no m'havia plantejat sincerament la vocació mai, sí que m'ho havia preguntat, però mai com dir, ostres, podria ser veritat, no. Però bueno, estava una mica obert, però bueno, amb el temps veia que no. I és un cop, doncs, fent la carrera de farmàcia, que també me n'adono de com està la societat avui en dia, de la necessitat de preveres que tenim, perquè molta gent és que no sabia res de l'Església, i és que la gent no tenia la formació que jo, gràcies a Déu, havia rebut. I allà, a base també de peregrinar a Medjugorje, un lloc on diuen que s'apareix la Mare de Déu,
sí.
Allà doncs, se'm desperta molt aquesta sensibilitat, no? Allà veig sobretot l'amor de Maria que té cap a cadascun de nosaltres, se'm desperta molt aquest amor, soc fill de Maria, després també la figura sacerdotal, com de respectada, com d'estimada és allà, no? De venerada, perquè molts cops aquí jo penso que en els nostres ambients tan desgraciadament secularitzats doncs no es té en compte, i això també fa que un pues, no es vulgui decantar per aquesta vocació, perquè a vegades ens veuen infeliços, ens veuen que potser fins i tot que podem ser com uns fracassats, i no, és que és tot el contrari, no? Tot el contrari. Llavors, és a base d'anar a Medjugorje, de l'ambient aquell, després a base d'anar a adoracions eucarístiques i posar-me davant del Senyor durant dia rere dia, que el Senyor em fa veure molt clar en una adoració que vol més de mi, no? Que vol que m'entregui més.
Uh-huh. Tenim a l'Església Llatina la tradició del celibat, que també és un punt d'entrega, no? El celibat, clar, la societat també moltes vegades veu això com una renúncia a formar una família, per exemple, els sacerdots, però també hi ha la dimensió positiva, no? De concebre la família del poble de Déu com la pròpia.
Com hem dit abans, el sacerdoci és un do, però el celibat també és un do. Llavors el Senyor s'encarrega de que aquells que crida se'ls pugui otorgar aquest do per poder-ho d'alguna manera viure, no?, en el dia a dia.
Mm-hmm. Quan es pregunta a nivell de la societat, això del celibat es pot revisar? El Papa ha dit que no és un dogma de fe, però sí que és una tradició molt fonamentada, també.
Sí, perquè és una norma disciplinar que es pot canviar i es podria fer. Jo el que comento és que tots els companys que conec del seminari i altres seminaris, tots estan molt contents de viure d'aquesta manera, viure cèlibes. Uh-huh. Sí que és veritat que, com he dit, som limitats, que com tothom no som perfectes, tenim temptacions, a vegades també pues, tenim ganes de, pues, això, no? D'anar, clar, de tenir noviatges i coses, clar que et pot venir la idea, però un és conscient del camí que ha triat i que això l'omple més que l'altre, no?
Sí, està clar. Hi ha hagut testimonis vocacionals els últims anys i en les últimes dècades de persones que fins i tot han tingut una nòvia molts anys o han treballat d'empresaris i han dit això no em fa feliç, no? I llavors és un misteri, no? Un misteri com la vida del sacerdot, que no és precisament per fer-se ric i per guanyar molts diners, pot omplir més que altres opcions de vida.
Jo puc dir des d'aquí, bueno, jo vaig tenir un parell de vegades que vaig sortir amb alguna noia i tal, uh-huh. I ho intentava, de dir, vinga, va, vaig a formar una família. però no sé per què el senyor mai va...
Mai em va ajudar. Consolidar això,
no,
ja
no em va consolidar, no em va ajudar que fruís, no? Que donés fruits. I és això que tu dius, que no m'omplia això. Uh-huh. Intentava donar sentit a la meva vida amb aquest camí i no.
També hi ha altres joves que els passa al revés, que no acaben de trobar la noia de la seva vida, però sí que senten que tenen la vocació a formar una família fins que la troben. La vida de vegades és un misteri amb els camins. Mossèn Salvador, que ja és molt expert, tot i que sempre l'he vist com un sacerdot proper als joves, però vostè ja té molta experiència de pastoral vocacional, de formador de seminaristes des de fa més de 30 anys i ara de rector, des de fa 3, gairebé.
Sí, sí, com deia l'Edu, és un do, i aquest do l'anem experimentant a la mesura que ens anem trobant en situacions diferents, amb el camp dels sentiments, del celibat, com dèiem ara, amb el camp també dels llocs on col·laborem. Si la gent ens veuen que som uns bons candidats, el criteri de discerniment també ha de passar per la comunitat. Per això, abans de que s'ordenin, sempre demanem l'opinió, uns informes de la gent que els coneixen a les parròquies, dels mossens, dels laics. És tot un procés que no es fa així en 4 dies, però ens ajuda molt l'opinió dels altres i el que un mateix va experimentant. No?
Sí. Doncs, fantàstic. Avui hem parlat del dia del seminari amb el rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit. És el de Barcelona, Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, un dels 3 seminaris que tenim a Catalunya. L'altre és el Seminari de Terrassa, situat a Valldoreix, a Sant Cugat, i l'altre és l'interdiocesà, que té la seu igualment a Barcelona, a la confluència del carrer Caspa amb Girona, i allà doncs estudien els seminaristes de totes les diòcesis que no són Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, per entendre's, la resta de les diòcesis amb seu a Catalunya. I bueno, entre els companys suposo que coincidiu amb estudis, no, Edu? Us coneixeu tots, eh?
A la facultat tots ens reunim.
Els prop de 50, més o menys, en xifres rodones que sou. Aprofitem per tornar a felicitar Eduard Salines, que serà ordenat sacerdot el 23 de març, i el 6, sé que un d'ells és Santiago Claret, un altre és Joan Pinyol, no?
David Lucena, Xavi Campmany i Javi Casals.
Molt bé.
I Guillem Lícitic. Guillem... Sí,
doncs sí. Doncs gràcies per dir els noms, que ara a mi no em sortien de memòria. Agraïm molt avui, parlant del dia del seminari, la presència de mossèn Salvador Bacardit i d'Edu Mata. Edu Mata, que vagi bé l'últim curs d'estudis. Ànims, apretar força, ja sé que costa de vegades, però...
Sí, ja estem
sortint. A l'etapa final, eh? Estem veient la llum al final del túnel, per dir-ho així. Molt bé, i enhorabona també als teus dos companys, que pugueu acabar bé. I recordem, demà dissabte, 8:15 del vespre, vetlla del dia del seminari, al Seminari Conciliar de Barcelona, a la capella. Adéu-siau i ànims, i preguem per les vocacions.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Compartint amb vosaltres aquesta cançó titulada A la Creu, un tema amb què el grup Worship.cat ens ambienta aquest diumenge 5è de Quaresma amb un fragment de l'Evangeli de Joan en què Jesús explica com serà la seva mort i la seva glòria per sempre, un dia en què l'Església, com ja hem anat dient, celebra el dia del seminari. I resumim breument algunes notícies. Una identitat religiosa plural i fragmentada, poc conflictiva, però amb molt desconeixement. Aquest és el gran diagnòstic de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, que acaba de presentar la 4ª edició del baròmetre de la religiositat i de la gestió de la seva diversitat. Analitza així el posicionament de la ciutadania catalana cap al fenomen religiós. Gairebé un 57% dels catalans es declaren catòlics, més de la meitat, el 16% seguidors d'altres confessions, fins a 14 diferents, i més o menys un de cada 4, el 26,3%, es consideren ateus o agnòstics. La Catedral Parròquia de Sant Llorenç, a Sant Feliu de Llobregat, celebra aquest 2024 500 anys de la seva fundació. Aquest diumenge a les 11 del matí es projectarà un audiovisual amb la història d'aquesta parròquia, ara catedral, i a les 12 hi haurà l'Eucaristia d'Acció de Gràcies presidida pel bisbe Agustí Cortés. Entre altres activitats, també hi haurà el 16 de juny a 6:15 de la tarda la trobada diocesana de les parròquies a la mateixa catedral, coincidint amb el 10è aniversari de l'erecció d'aquesta diòcesi. I arriben les passions. Aquest diumenge comença, per exemple, la Passió de Cervera. I recordem que aquest dissabte a les 5 de la tarda a Llinars del Vallès, també la Passió de Llinars del Vallès. La de Cervera és aquest diumenge a les 10 del matí, la primera posada en escena. I estan obertes des de dilluns passat les inscripcions per participar en el sorteig de les entrades per al concert de Setmana Santa de la Basílica de la Sagrada Família. Es sortegen 325 entrades dobles i el sorteig serà aquest diumenge. Dilluns es podrà consultar la llista de persones guanyadores al web de la Sagrada Família. Fins aquí el mirall, gràcies. Tornem divendres vinent, ja a les portes de la Setmana Santa, 2:15 a Cope Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.